Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts que passen gairebé de les 9 del matí. Us ho estem explicant des de primera hora d'aquest programa. Fa temps que l'habitatge, o més ben dit, els problemes per accedir a un habitatge digne, és un dels principals problemes dels veïns i veïnes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una dificultat que es va escampant com una taca d'oli per tot el país i cada cop afecta més municipis i els seus ciutadans. Només per posar un exemple, la Barceloneta és el barri més car de tot l'estat on llogar un habitatge, segons un estudi del portal immobiliari Idealista. De mitjana, llogar un pis de 30 metres quadrats costa 800 euros al mes. L'Ajuntament de Barcelona vol assegurar que aquest problema és una de les seves prioritats. Per afrontar-lo, ha creat doncs un comitè d'experts presidit per Carme Trilla per parlar sobre la situació de l'habitatge de l'àrea metropolitana de Barcelona i els lloguers. Avui, a la caravana ens acompanya la mateixa Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. Senyora Trilla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyora Trilla, ara ho explicava, eh? Cada cop que apareix un estudi o un informe sobre el preu de lloguer a Barcelona, ocupa els principals llocs, és a dir, el cost del lloguer i de compra de pisos de la capital catalana és un dels més cars de tot l'estat. Com hem arribat fins aquí?
Bueno, hem arribat fins aquí perquè hem tingut una explosió, diguem-ne, de demanda d'habitatge, una explosió cantada, perquè havíem passat durant la crisi uns anys de retenció de la demanda. I quan va començar-se a recuperar, diguem-ne, l'economia, doncs va aparèixer aquesta demanda d'habitatge que havia estat retinguda i, en diferència d'altres èpoques històriques, aquesta demanda s'ha adreçat cap al lloguer perquè la tradició, diguem-ne, en el nostre país era cap a la compra, però en aquests, des de la crisi del 2008, la compra s'ha posat, diguem-ne, molt difícil perquè no hi ha facilitats financeres, perquè doncs, la capacitat de poder pagar un préstec hipotecari doncs, s'ha fet molt més difícil, s'exigeixen moltes més garanties i, per tant, la via que era l'habitual en aquest país, que era doncs, buscar habitatges de compra, pràcticament havia quedat tallada. Aleshores, aquesta demanda d'habitatge doncs, per emancipar-se, per canvis de treball, etc., s'ha canalitzat cap al lloguer. I ens hem trobat amb un país que no està preparat pel lloguer, que no té prou lloguer, no té prou oferta de lloguer. I llavors això, clarament, ha incidit sobre els preus. O sigui, té molta demanda, molt poca oferta, els preus pugen. I això explica, en gran manera, no és l'única raó, però en gran manera, aquest fenomen en el que estem sotmesos en aquest país. No? De fet, això seria, aquestes pujades de preus dels lloguers també es produeixen en altres llocs d'Europa i en altres països occidentals, no? Perquè, perquè la dinàmica del mercat és la que he comentat. Però, en el nostre cas, tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana, s'afegeix un fet que no passa en altres llocs, que és que no tenim oferta alternativa a l'oferta de mercat. O sigui, que aquest lloguer és un lloguer, tot ell, pràcticament tot ell, del mercat lliure. I, per tant, doncs, té la possibilitat de pujar a conveniència del propietari. No? En altres països, doncs, els parcs de lloguer públics, els parcs de lloguer socials, fan una funció de coixí, fan una funció de mitigar la dinàmica del mercat. No? Aquí això no ho tenim, ho tenim pràcticament inexistent. No, els nostres parcs públics no arriben al 2% del total, quan la mitjana europea diuen que és més baixa, però en realitat està al voltant del 15 o el 16%. Per tant, això fa doncs, que no tenim capacitat de controlar, de fer de mecanismes que apaivaguin o moderin, diguem-ne, aquesta forta pressió del mercat privat.
Ara em deia aquesta baixa d'oferta, aquesta pujada de la demanda. Més que un problema, deixi'm parlar-li d'una percepció, perquè a vegades tinc la percepció que també hi ajuda poc al sector tecnològic. I m'explico. És veritat que estan arribant molts joves d'arreu d'Europa treballant al sector tecnològic durant certs anys a un sector que dona molts diners, que l'economia d'aquest sector està en alça i, per tant, aquest jovent es pot permetre uns pisos que estan desorbitadíssims, els paguen durant uns anys i tornen a marxar. I això no deixa entrada en aquests pisos a gent que vol quedar-se a viure a Barcelona. No?
Sí. Sí, quan abans he dit que era una de les raons, efectivament, aquesta explosió de demanda interna competeix amb una demanda externa, amb una, diguem-ne, externa, que no és externa perquè volen venir a viure aquí, però que realment no procedeix de famílies que ja eren residents o de persones que eren residents a la ciutat o a l'àrea metropolitana, sinó aquest fenomen doncs, dels ciutadans del món, en el que tu estàs treballant en una empresa multinacional i tens sales a Barcelona, i efectivament, aquí tenim un altre element que ens perjudica moltíssim, que és la desigualtat dels salaris. Perquè, diguem-ne, el problema de per què aquestes persones poden pagar aquests lloguers i nosaltres no. Bueno, perquè els salaris són molt més alts. El salari mínim, diguem-ne, d'Espanya, doncs és la meitat del salari francès, no? Aleshores, s'ajunta a tot el que hem comentat abans, efectivament, aquesta menor capacitat de pagament de les llars catalanes i les llars de Barcelona, no? Per tant, competim amb aquestes persones que venen de fora. També hem competit amb l'habitatge d'ús turístic, també estem competint amb l'habitatge llogat per habitacions. Tot això són elements que fan pujar el preu de l'habitatge. L'habitatge d'ús turístic és claríssim, el lloguer per habitacions també, i tot això va creant un clima de possibilitat de preus més alts en el qual s'emmirallen de vegades propietaris que segurament estarien més segurs i més tranquils amb uns lloguers més moderats, però amb la seguretat del cobrament, no? I de vegades doncs, es juga aquest mirall de dir, home, potser podríem llogar més alt, perquè n'hi ha d'altres que ho estan fent, i es genera aquesta roda, diguem-ne, perversa.
Em parlava abans de la bombolla immobiliària. Fa 15 anys que va esclatar la bombolla immobiliària. Tot i el temps que ha passat, senyora Trilla, s'han plantejat solucions efectives per resoldre aquest problema d'accés a l'habitatge?
No, perquè és que encara estem pagant les conseqüències. Estem pagant les conseqüències de la crisi i de la pèssima solució de la crisi, de la crisi immobiliària. No, de fet, vam estar molts anys, hem estat potser d'aquests 15, 10, dedicats, que és lògic que fos així, a posar remei a les emergències. O sigui, enfocar les mesures que són de política d'habitatge des d'una perspectiva de posar remei a les persones que estaven perdent l'habitatge, les situacions més dramàtiques derivades d'aquesta crisi, que era sobretot les famílies que no podien pagar i perdien l'habitatge. Llavors, hem enfocat o s'han enfocat les polítiques d'habitatge, que jo no les anomeno així, cap a diguem-ne, guarir l'hemorràgia que va generar la crisi. Però una política d'habitatge estructural que enfoqués el que passaria quan aquestes situacions d'emergència ja no fossin prioritàries, sinó que hi hagués la recuperació, com hem comentat, aquesta política no es va fer. I llavors s'ha començat a iniciar doncs, fa 3, 4 anys, 5 anys, de dir, ei, cuidado, no hi ha només les emergències, sinó que tenim uns problemes, diguem-ne, d'allotjament de la població resident, les dificultats de pagament de les famílies que, per sort, doncs no perden l'habitatge, però que tenen problemes mensuals per poder pagar. Aquest tipus de polítiques doncs, s'han tornat a posar sobre la taula fa molt poc. I és clar, 10 anys de retard en política d'habitatge, en un context com el que hem descrit, es paga car, i és el que estem pagant.
Em parlava també de pèrdua d'habitatge, que és un dels problemes més greus. No? Amb la fi de la moratòria dels desnonaments que es va decretar durant la pandèmia, es corre el perill que hi torni a haver aquesta expulsió de gent de casa seva?
Bueno, a veure, la llei estatal que es va aprovar ara abans d'estiu enfoca clarament el tema de que en aquest país no hi hauria d'haver-hi més desnonaments. I llavors el que planteja la llei és justament que els propietaris, doncs, mecanismes perquè els propietaris no desnonin, que no desnonin a les famílies vulnerables. I per tant, si hi ha desnonaments, que siguin desnonaments clarament de persones o d'ocupants que no tenen una necessitat d'habitatge, sinó que és una situació, diguem-ne, quasi bé delictiva, no? Però que tots els que siguin famílies vulnerables no siguin desnonades. I això com? Doncs hi ha uns mecanismes molt complexos en la llei que fan doncs, que tant si ets petit propietari com si ets gran propietari hagis de fer tota una sèrie de passos per evitar el desnonament. Per tant, és una preocupació prioritària, sí. I a més jo ho penso així, és a dir, no n'hi hauria d'haver ni un mes de desnonament, ni un mes. Perquè un desnonament, a part del drama que representa per la família, és que és un cost social i econòmic per l'administració que no us el podeu ni imaginar, perquè la família que va al carrer no ens la trobem pel carrer, per sort, sinó que hi ha uns mecanismes dels serveis socials per posar aquestes famílies en allotjaments que no són habitatge transitòriament, tot això ho paga l'administració. Aquestes famílies, per descomptat, viuen un peregrinatge insuportable fins que se'ls hi pot aconseguir un habitatge que sí que puguin pagar. Tot això és un camí que ja ens l'hauríem hagut d'estalviar. Per això dic que vam resoldre molt malament la crisi en el moment zero, perquè en el moment zero això ja no havia d'haver passat. Ja s'havien d'haver fet mecanismes d'acord amb els grans propietaris de que no hi hagués cap desnonament del sector, primer del sector financer i després de l'àmbit del lloguer. Doncs ara, finalment, sembla que hi ha el consens de que efectivament això no ha de ser. Però jo penso que no n'hi ha prou amb el que diu la llei, perquè la llei és molt complexa d'aplicació pels propietaris, posa tota la pressió sobre el propietari i el que s'hauria de fer és també unes polítiques de concertar amb els propietaris. És a dir, per descomptat, protegir la família que no pot pagar, però també ajudant el propietari a que aquest fet de que la família pugui seguir vivint en el mateix habitatge no representi un cost pel propietari, sinó que hi hagi aquí una corresponsabilització de l'administració.
Em parlava també d'habitatge públic, de parc d'habitatge públic. Les administracions han tingut abandonades les polítiques d'habitatge públic?
Sí, bueno, és clar, és el que et dic. És a dir, bueno, l'habitatge públic és, no és d'aquests últims 10 anys, sinó que és des del segle XX, l'habitatge públic és ridícul a casa nostra. És unes xifres impresentables, no? Comparades amb altres del nostre entorn geogràfic, no? Però, efectivament, en els 10 últims anys això s'ha difuminat. Perquè hi ha hagut, com et deia, un altre tipus d'interessos més d'atacar el mal que es produïa amb les emergències, però no tocant en el que és l'origen de la malaltia, que seria, diguem-ne, la manca d'aquest habitatge públic o assequible, no?
Com sort, per l'actual govern de la Generalitat, en Pere Aragonès al capdavant, ha demanat reiteradament al govern de Pedro Sánchez que es declari zona tensionada a tota la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana. S'ha de posar un topall al preu del lloguer? Això serveix?
Bueno, aquest és un dels grans debats que hi ha en aquests moments, no? Hi ha les posicions molt, molt confrontades dels que consideren que si no es fa això no s'està fent política d'habitatge i els que consideren que si es fa això serà el desastre total pel mercat immobiliari, no? Bueno, jo estic en una postura més intermèdia, la veritat, i crec que aquesta declaració d'àrees tenses que la Generalitat va fer amb 140 municipis, entre els quals Barcelona, i que l'Ajuntament de Barcelona també ha demanat i ha decretat, doncs sí, esperem que això el Ministeri ho desbloquegi el abans possible. Per què? Bueno, perquè això són mesures plantejades d'una manera, penso jo, bastant prudent. És una contenció dels lloguers acotada temporalment, vinculada a uns índexs de referència del mercat, per tant, no és una congelació com estàvem acostumats en l'època del franquisme, i que pot ajudar, efectivament, com va passar mentre va ser vigent aquí la llei, doncs que com a mínim, els lloguers es continguin. O sigui, no segueixin aquesta escalada que hem comentat al començament de la trobada aquesta. Ara, aquí també penso que amb això no n'hi hauria prou. En això no n'hi ha prou.
Què més cal, senyora Trilla?
Cal fer polítiques per baixar-los els lloguers. No perquè no pugin, sinó per baixar-los. I aquí tornem a estar amb lo d'abans. S'hauria d'arribar a acords i proposar sobre la taula mesures que afavoreixin que els propietaris lloguin per sota del que estaven llogant fins ara. I això com? Doncs hi ha avantatges fiscals, hi ha avantatges de caràcter de garanties públiques al cobrament de l'habitatge, hi ha polítiques que es podrien fer de concertació amb els propietaris privats a canvi de que el lloguer sigui més moderat. I d'aquesta manera intentar invertir una mica la tendència que estan seguint en els índexs dels preus, vaja. Mm.
Fixi's, em deia baixar el preu del lloguer. Segons l'última enquesta del CEO, un de cada tres catalans dediquen més de la meitat dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca. Si no erro, a Europa, xifra en que hauria de ser el 30% del sou el que hauria d'anar destinat a pagar el lloguer o la hipoteca. Aquesta situació és encara més greu entre els joves. La meitat dels ciutadans que tenen entre 16 i 34 anys dediquen gairebé 3/4 dels seus ingressos a pagar el lloguer o la hipoteca. S'ha expulsat els joves del mercat immobiliari?
Home, sí, esclar, efectivament, els joves són els que tenen els ingressos més baixos perquè estan entrant a la vida laboral i, com hem comentat abans, els preus del lloguer són els que són excessius i això representa una pressió molt forta sobre els ingressos, no? Nosaltres ara, com a Observatori Metropolità de l'Habitatge, segurament aquesta setmana traurem un informe, que és l'informe anual, precisament en el que es treballa molt tots aquests indicadors de les dificultats d'accés, la crisi d'accessibilitat a l'habitatge. Eh? I tal com tu dius, no és que Europa es consideri que aquí també, és a dir, aquesta idea de que no s'hauria de destinar més del 30% dels ingressos al pagament de l'habitatge és un lloc comú. Pensa que inclús a l'època de la bombolla immobiliària els bancs donaven els préstecs calculant que la quota d'amortització del préstec no superés el 30% dels teus ingressos, dels ingressos de la llar. Eh? Mm. Aleshores, aquest 30% és un barem lògic amb rendes mitges, perquè amb rendes més baixes és que inclús no pot ser ni el 30%. Eh? Quan es declaren lloguers socials, doncs estem parlant del 10, del 15, del 18% com a màxim, perquè, és clar, si tu estàs guanyant 400 euros, doncs no pots destinar ni el 30%. No? Però sí, el 30% és una mica el barem aquest.
Ara que em deia 30%, la norma aprovada pel govern de Colau de reservar un 30% precisament d'habitatge públic a les noves promocions i a les grans reformes ha estat una bona mesura?
Bueno, aquest és una de les línies de treball de lo que serien línies de resposta des del punt de vista estructural a tenir més habitatges assequibles a la ciutat, no? I el del 30% és una de les fórmules que va introduir l'Ajuntament de Barcelona, que ja havia estat plantejada, l'havien plantejat l'any 2007 a la Llei del Dret a l'Habitatge, i en l'any 2017-2018 l'Ajuntament de Barcelona i els moviments socials van recuperar aquesta idea i estem treballant amb això. En aquests moments hi ha gairebé un acord polític en què aquest 30% ha d'existir. L'únic que passa és que s'ha de fer un retoc per fer-lo efectiu, que aquests anys doncs, no ho ha sigut, per raons diverses, i estem treballant amb això. Evidentment, això no és la solució única. Eh? Aquest 30% dels habitatges que es construeixin a la ciutat, el 30% hauria de ser protegits. No és l'única via. Eh? Se sumarà amb moltes altres, s'ha de sumar amb moltes altres, però és una de les possibles en ciutats que ja són tan construïdes i que, per tant, el que hem d'aconseguir és que es generi parc assequible dintre de la pròpia ciutat. Eh? No tenim grans extensions per créixer com fèiem en el segle XX, que si feia falta habitatge assequible, doncs s'anava més enllà en el territori, o com hi ha alguna altra ciutat que això sí que ho pot fer-ho. Barcelona i l'àrea metropolitana no és el cas, excepte en determinades zones. Llavors hem de reflexionar molt sobre el parc que ja tenim i com aquest parc, per una banda, doncs, mirem que els preus no pugin tant, i per altra banda, com la pròpia dinàmica del mercat va generant habitatges doncs, de preu controlat. No?
Avui ens acompanya en aquest programa Carme Trilla, ella és presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, però també és presidenta del Comitè d'Experts sobre l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Quina feina, senyora Trilla, li ha encarregat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni?
Bueno, m'ha encarregat la feina de crear aquest comitè d'experts, que encara no l'hem creat, eh? Perquè això doncs, fa molt pocs dies, i la feina que entenc que hauríem de fer és justament el que estem comentant, és trobar quines serien les línies, diguem-ne, d'incidència més immediata i més efectiva per aconseguir que hi hagi habitatge assequible a la ciutat. No? Jo crec que aquesta és essencialment la feina que hauríem de tenir i que ens haurem de recolzar i haurem de compartir-la amb el que la ciutat ja té, que és un Consell de l'Habitatge Social de la ciutat, en la que participen totes les organitzacions relacionades amb el tema d'habitatge i, per tant, treballant colze a colze amb aquest, consell de la ciutat, però mirant d'enfocar potser tècnicament mesures més concretes que puguin desencallar problemes que en aquests moments estan aturats, no?
Podríem estar donant dades i dades. Ens queden pocs minuts. Sí que li voldria fer una darrera pregunta, posant-li un exemple. Algun jove que estigui buscant pis, per exemple, veu que el pis de lloguer és molt car, no hi arriba, per tant es mira de compra, que igual la hipoteca li baixa el preu, i si se'l pot permetre amb ajuda familiar o sense. Troba un pis que no està malament de preu de compra, va al banc, i el banc li demana el 33,3% d'entrada. Que no hi es queixa, i el banc diu, oi, aquesta mesura la posa el Banc d'Espanya. Fins a quin punt també és culpa dels bancs tot el que està passant? Ho dic perquè l'altre dia també ens visitava Xavier Trias en aquest programa i li vaig preguntar i va dir, no, dels bancs cap.
Ja. Bueno, ara aquest comportament dels bancs ara és un comportament prudent, que és el que ha de ser. El que va ser terrible va ser la bombolla, que precisament va consistir en dir-te que no calia que tu portessis res, sinó que el préstec te'l donarien pel pis, pel cotxe i per anar-te'n de vacances. I que tu pagaries el 130% del que et costava l'habitatge. Donaven el préstec per un 120% del que valia l'habitatge. Això va generar la bombolla brutal que vam tenir.
Llavors, ja sé que em poso una mica rebel, senyora Trilla, però segurament molt jovent ens estigui escoltant i pensi, i per què ho he de pagar jo, això?
El
que es va fer malament anteriorment.
Sí, esclar, no, ja he començat el programa dient que efectivament és que estem pagant una bombolla terrible que va generar una pujada de preus brutals i va separar el preu de l'habitatge dels ingressos de les llars d'una manera brutal, i a més la vam resoldre malament. Llavors, una mesura de prudència dels bancs és dir, no, escolti'm, vostè ha de portar una part d'entrada del pis, eh? Perquè, i això és a tota Europa, és així, a tota Europa, perquè d'aquesta manera doncs, ens assegurem que vostè tindrà una capacitat de pagament. No? Què es pot fer amb aquest problema de l'entrada? En l'habitatge lliure és molt difícil, però en l'habitatge protegit, el que hi ha hagut sempre, i per això hi hauria d'haver-hi també més habitatge protegit de venda, perquè només parlem del lloguer, però també n'hi hauria d'haver, hi havia, perquè ara no hi és, la subvenció al comprador precisament per poder ajudar-lo a pagar l'entrada. Una subvenció pública per ajudar-lo a pagar l'entrada. Bueno, aquest és un tema que s'ha de recuperar i que s'ha de recuperar sobretot amb l'habitatge protegit i amb l'habitatge lliure doncs s'hauria de veure, s'hauria d'estudiar amb més deteniment. Però en el cas de l'habitatge protegit sempre ha sigut la clau. El banc t'ha de donar el 80% com a màxim i el 20% tu no el tens perquè ets jove i no has tingut capacitat d'estalviar. Per tant, hi ha una subvenció pública per ajudar-te, no? Això era la forma tradicional. Bueno, doncs hauríem de recuperar fórmules d'aquestes.
Presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, presidenta també del Comitè d'Experts sobre l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, senyora Carme Trilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un matí com avui.
Gràcies a vosaltres.
Radio Estel